Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hòstia, perdoneu perquè acabo de fotre un atracament a la Juliana i a la Marta.
Déu-n'hi-do.
5 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
És que un dimecres atrafegat.
Molt, és que estan passant coses així a última hora i ara dic, escolta'm, que algú expliqui això que ens acaba d'arribar d'en Jordi Cruz.
Sí, perquè...
Ho hem de comentar.
Home, s'ha de comentar molt. Justament avui, Lola, com que és dimecres, treu la... Avui és dimarts.
No, avui és dimecres, carinyo.
Ah,
sí.
Perdoneu.
Carinyo?
Sí.
Roger, estàs bé?
És que estava més pendent de la Maridí, ara, de fer uns...
Però això vol dir que el teu pilot automàtic diu floretes i diu mots carinyosos, no?
No.
Carinyo és algo... O sigui, jo no he sentit mai el Roger dir...
Però m'he dit molt de passada, volguem dir... Va,
a mi sisplau. Sempre m'has dit pel meu nom.
Juliana, sí, sí.
Mai cap apel·latiu carinyós.
A les teves exparelles els hi deies carinyo?
No, home, no, mai de la vida.
Mentiré que ets.
Quin sobrenom feia servir?
Jo dic carinyo i em moro com de vergonya si ho dic en plan carinyós. No estic preparat.
Demà et dirà amore.
No.
O gordi.
Jo em puc encarinyar.
No, home, no, que vols que et digui amore.
Al final m'il·lusionaré.
Que vols que et digui amore, a tu.
Bé,
mai a ningú.
Carinyo, avui és dimecres, sí. Efectivament. I sortien totes les revistes, entre les quals, evidentment, Lola, que ens explicava en exclusiva que Jordi Cruz, el cuiner, i la seva dona, amb qui es van casar aquest estiu, la Rebeca Lima, esperen la segona criatura.
Molt bé, enhorabona.
Estan de 4 mesos i, per tant, tindran aquest bebè de cara a l'estiu. Ens n'alegrem molt per ells. De moment és una notícia, fins que Lola la ventilada, que expliquen que era molt íntima, només d'amics i coneguts.
Mm-hmm. Que ja va dir en Jordi Cruz en aquell podcast amb la Vicky Martín Berrocal que tenien ganes d'ampliar la família. Per tant, mira,
jo ho han executat. Calcular si havia estat concebuda aquesta criatura... bueno, els dies del casament al voltant i realment no acaba d'encaixar el tema, perquè si està de 4 mesos...
Però oi que va fer la lluna de mel una mica posposada al Japó, que
sí,
ho va explicar? Sí, perquè
tenien feina.
Potser és d'allà.
Potser és de Japó,
És una nena feta a Osaka.
És una nena de...
És nena?
No ho sé, o un nen.
Criatureta.
Sí, és un infant fet a Osaka.
Per cert, detalls del Dia Mundial de la Ràdio, que serà el dia 13 de febrer. Això deu ser la setmana que ve, ja.
Sí, sí.
Això.
Avui aquest noi està complet.
Però què t'ha passat?
Vols demanar la baixa?
És per la perica.
Vols anar a descansar?
No, és que venim cap aquí i he vist que... Bueno, que feia com molt bon dia. I li he dit a la Marta, estan florint els ametllers. T'he dit avui.
Sí que m'ho has dit, i què?
I no sé, estic content.
Què té a veure, què dius?
Que si haig de buscar una excusa d'aquesta alegria, per mi és com que comença la primavera
Juliana,
avui.
Tenim cinta tensió per aquí, perquè em temo una cosa que és molt grossa, i és que...
No m'ho diguis. Em mates,
ho
ja se'm les poeixes.
Jo crec...
No ho diguis, és brau!
Com a bruixa que sóc...
Ai, què diràs,
estimada
ara?
Família del que no sortir d'aquí...
No ho sentiré. Jo ja sé el que...
Però ja saps el que diràs.
Clar que ho sé.
Però com ho saps?
En Roger Carandell...
No.
Està enamorat!
No, home, no, que no, no que no. No digueu bestieses.
Només hi ha aquesta possible explicació. Tu has vist com de distret està.
Parlant sobre que han florit els ametllers.
Bueno, és que volia buscar una explicació i pensar per què estàs content avui, dic, pel tema del...
Que quan estàs enamorat, vius en aquest estat.
Però no ens has explicat res.
No, però és que no m'ha passat res. Vull dir que no... No he ni quedat amb... Bueno,
la vegada que més despistat el veig, eh?
No,
estiguem
perquè...
pendents, seguim-ho.
Seguim-ho i aneu-me explicant, que estic molt perdut jo, vull dir que
no
també m'anirà bé.
Dóna'm el WhatsApp i ja t'ho escric jo tot.
A mi em destrossarà,
Bueno, clar, ja estic rebent WhatsApps ara. T'has d'explicar
que...
coses...
Però és que, de veritat, aquest noi està estrany.
Déu meu, que enamorat està. Bueno,
veus?
No sé. Dijous que ve serem a la Universitat de Lleida, el Dia Mundial de la Ràdio, i serem a l'Aula Magna de la Universitat. Podeu venir tots els estudiants i la gent que no sou estudiants, que sou de Lleida i us voleu apropar, ens faria il·lusió que ens vinguéssiu a veure.
I que molta gent, entenc, per tant, no?
Sí, crec que m'han dit unes 400-500 persones.
Perdona, però si això és gairebé el Victòria.
Sí.
Molta gent.
Que vinguin amb temps. Vull dir que nosaltres començarem el programa en directe.
A les 12:05, després del butlletí informatiu, nosaltres comencem.
No volem sustos, que la gent no arribi a 55 perquè anireu molt apretats. Vingueu amb una mica de marge.
Bé, dit això, passen 10 minuts a les 12. Bé, agafem les coses i anem un moment fins a la ciutat esportiva del Barça, però ja aviso que no és precisament per una bona intuïció, sinó tot el contrari. Seria més aviat com una sensació estranya que no pas una informació, això que direm. La Marta, de fet, estava insistint en el tema fa unes quantes hores. Jo m'he vist obligat a fer una mica d'investigació.
Ai, la Marta tenia un ronron a dins.
Sí.
He estat alarmista i em sap molt greu perquè jo moltes vegades sóc la veu del seny, no? La veu de la prudència, però aquesta vegada, bé, m'estava posant les mans al cap.
Però a vegades s'ha de fer cas a les intuïcions.
Sí, tenia un cuquet a dins que em deia hi ha dues persones que estan juntes en teoria, però crec que no estan bé. O potser s'ho han deixat.
I fas bé, Marta, perquè és millor que et titllin de histèrica que no pas que se t'escapi alguna cosa.
Ah, no.
Fem bé d'explicar-ho.
A veure, anem primer als fets i llavors a les intuïcions. Ahir va ser l'aniversari de la nostra estimadíssima Alexia Putellas. En va fer 29 i és veritat que va compartir alguns stories amb les felicitacions que havia rebut al seu Instagram, que de fet encara estan penjades. Per exemple, un vídeo de l'entrenament amb les seves companyes.
Ale, per molts anys. Gràcies.
És una història que ha compartit el Barça i que tallen just en el moment que l'Alexia es disposava com a fer el discurs amb les seves companyes. Se la veu molt vergonyosa. Jo crec que amb aquests temes és bastant, bastant reservada.
Quants n'ha fet?
29.
No?
No n'ha fet 29?
No, n'ha fet 31.
Està estat pendent
dels fotos amb ells. És del 4 de febrer del 94.
Però és que jo vaig fer llatí, eh?
I què?
Que sóc molt de lletres.
És que això t'ho diu la Wikipedia, no has de fer ni el càlcul.
Per què he dit 29?
I per què? A més, ho has escrit. En va fer 29,
home, clar,
has escrit.
Jo estic llegint ara mateix. M'he equivocat abans.
Però tu has inventat, d'on ho has tret?
He fet uns càlculs.
Tu, intuïció.
He fet uns càlculs. No sé, m'han fet, segurament.
Tu t'has deixat en d'un o per veure que et duia el vent.
Vols que truquem a en Marc Andreu, que vingui a fer de tu?
A substituir-me, no? Estic pensant que tinc un embòlia o alguna cosa, oi?
Home, és que
t'estàs coronant. Ara seriosament et trobes bé, eh?
Em trobo molt bé. A veure...
Però és perquè no has descansat, no? Perquè ahir vas tenir molt atabalat.
No, crec que he descansat massa.
Has dormit molt avui?
Moltes hores.
Ah, doncs llavors t'has passat de
planada. És aquest tema, que el meu cervell encara està intentant arrencar.
Clar, no, igual estàs dormint.
Però estàs guapo, a més. No, tens
podeu,
els cabells
no, podeu parar, que tenim molta feina.
No,
però,
ja.
Però sabeu aquest despentinat de cabells? Així com masculí, de noi que avui no ha tingut gaire temps. És com un punt deixat, però és aquest punt deixat de guapo.
Sí,
de persona que ha follat, entre tu i jo.
No. Jo, no hi ha res d'això. Cupra també ha felicitat a l'Alexia Putellas perquè és bueno, una de les marques patrocinadores del Barça. I bé, anem al que deia, que la Marta tenia com una intuïció, tenies com una cosa i crec que esperaves una felicitació especial.
Clar, jo esperava la felicitació de la seva parella, que és l'Olga Ríos, que és una persona que es dedica al món del management de representació de creadors de contingut, entre ells Violeta, de qui parlàvem ahir al programa, i pensava... És una noia activa a xarxes, sol penjar força stories, com a mínim penjarà una foto dedicada a l'Alexia, no? Desitjant-li un bon aniversari. I aquesta foto, bé, jo l'he anat seguint, a l'Olga, i de moment no l'ha penjada.
No, de fet, jo...
Anem tard, ja.
Ahir, era 4 de febrer, l'aniversari.
I si ho penges quan t'ho diuen, tampoc té gràcia. Vull dir, si ho penges ara...
Ha de ser ja.
Podria ser que ho hagués sentit per la ràdio i no té cap gràcia.
I llavors vaig dir, Marta, espera't un moment, eh? Rebaixem marxes, anem a mirar si també... Potser això és una falsa alarma i en realitat ens han donat pistes els últims dies que estan superbé a través d'Instagram i he anat mirant una mica si hi havia pluja de likes mutu a les publicacions. I tampoc he vist gaire like de l'Alexia a l'Olga.
Ai, per favor.
Quin patir.
I després vaig veure que també va ser l'aniversari de l'Olga fa uns dies, el mes de gener, que va fer una festeta i l'Alexia en principi no hi era. I m'he escandalitzat, perquè a part una de les teves porres, Roger, no sé si tenim el tall del que vas dir.
Sí, el tenim. Posa'l.
Ruptura. O la Goicoechea i el Manu.
Sí.
O Xavi Hernández i Núria Cunillera.
Alexia Putellas i Olga.
Oh! Que ets bèstia!
Clar, aquí se'm va tractar de persona boja.
I jo segueixo mantenint-me. Ets de manicomi, el que vas dir. Jo m'hi nego.
Doncs jo avui pensava, ull amb el que va dir en Roger. que de vegades el boig és la persona que hi veu més clar.
Clar. Lo de la cordura i la locura, que t'expliquen molt bé literatura.
I avui en Roger no està gens fi, o sigui que avui potser està més encertat que mai.
Que potser veig coses que no podeu veure.
És que jo crec que sí, avui estàs avançat.
I què veus avui? Què veus? Vident.
Què diu la bola de vidre?
A veure, he entrat... No, no, no era cap bola d'allò. Era a l'Instagram de l'Olga Ríos, he mirat a veure què ha penjat últimament. I no hi sé trobar explicació. Un gerro amb unes flors i una espelma.
Ell està molt estètic.
Ell està, no sé què ens vol explicar, jo no l'acabo d'entendre.
Per tu tenen molt més sentit els teus instastories d'allà del Camp de l'Espanyol, que és l'únic que penges, no?
Estem parlant d'aquestes dues noies, no de mi. Llavors, atenció, perquè hem fet una mica de periodisme i ens hem intentat contactar amb algunes persones properes a l'Alèxia i a l'Olga. Llegeixo un missatge que ens han enviat. Nosaltres ja demanàvem a veure si hi havia hagut alguna ruptura o s'estava malament o estava passant alguna cosa.
Ens havíem posat en el pitjor dels casos perquè m'havíeu fet cas a mi.
I ens diuen, no tindria per què estar malament o haver-se separat. No han penjat res de ruptures, però és cert que ella mai tampoc ha penjat res amb l'Alèxia. Sempre és molt discreta.
Clar, a mi això és també el que m'ha tirat enrere a creure't, diguéssim, cegament, Marta, perquè ella sempre han tingut aquest paper tan, sí, tan discretes a xarxa que penses, tampoc és una pista, en realitat, que no s'hagin felicitat l'aniversari. Perquè sempre s'han tapat molt, no és la Mapi León, saps? Que està tot el dia allà publicant-se, fent-se morrejos.
No són la Goico i en Manu.
Són l'oposat.
No, l'oposat.
Aquests no es tapen ni un pèl.
No. I també ens han dit que, això també ho he comprovat, que és veritat que va penjar un carrusel a Instagram fa uns quants dies l'Olga.
Crec que el 22 de gener.
I sí que hi ha com 15 publicacions aquí dins, i hi ha un vídeo que és de l'Alèxia amb un grup de noies d'un club de futbol. I està aquí al mig, aquest vídeo.
Però és una foto amb molta gent, eh?
Molta, sí. No es veu ni l'Alèxia.
Però, perdona, si ho haguessis deixat o estiguessis fatal, perquè hauries de penjar per molta gent que aparegui, saps?
Perquè podríeu ser amics. Perdoneu que ara em posi el paper de plat al cap, però és que m'ha cridat l'atenció. És veritat que jo no he seguit de prop aquesta relació com per saber si són discretes o ho exposen una mica. Molt fan també de les relacions discretes, eh? De vegades són les que van millor, eh?
És una relació privada, però no secreta.
Mira, sobre això em deien que aquesta privacitat, sobretot, la deu demanar a l'Alèxia, perquè si fos per l'Olga, ella té menys problemes en compartir les coses. Llavors, pot ser que l'Alèxia li digui no comparteixi segons quines coses amb mi, perquè no estic còmode. Tot el que em deien, eh?
I les meves fonts m'afirmaven que fa un parell de dies havien vist a l'Alèxia i que l'Alèxia estava fantàsticament bé, contenta, alegre, i que, per tant, això tampoc encaixava gaire amb uns possibles rumors de ruptura.
Per tant, res, tothom tranquil.
Me n'alegro molt, eh?
Sí.
Perquè hauria estat una gran pèrdua.
Home,
en el món romàntic.
Sí. Bé, passen 3 minuts d'un quart d'una del migdia. Ens quedem al Barça perquè dilluns al vespre l'Aitana Bonmatí recollia un premi a la gala del Mundo Deportivo.
Bé, bon dia a tothom. Gràcies en primer lloc al Mundo Deportivo per trobar-me aquest premi.
I ahir al final del programa vam estar comentant que el seu estilisme per la gala havia estat un gran encert, que us va agradar com anava vestida.
Sí, i comentàvem amb la Juliana que era estrany veure color en una gala d'aquest estil on tothom va sempre molt fosc, de negre, de gris, o de blau marí. I que ella, l'Aitana Bonmatí, havia arriscat amb un vestit llarg, de màniga curta, de color rosa xiclet, de color rosa Barbie, que ens agradava moltíssim. Era un vestit drapejat que s'arrugava una mica per un costat i que era un punt transparent per la part de baix, i llavors se li veia com aquest forro del vestidet, així com si fos una minifaldilla. Una aposta atrevida i guanyadora, segons el nostre parer. Doncs, aquí s'ha fet investigació i ja sabem qui ha assessorat l'Aitana Bonmatí per aquest estilisme. Apunteu bé. Es tracta de la Belén Hostalet. Tu, Roger, primera vegada que deus sentir aquest nom?
No la conec, no.
Però és possible que aquest concepte Belén Hostalet us soni i que la seguiu des de fa temps, perquè és una creadora de contingut que ja fa anys que és coneguda. Té 786.000 seguidors.
No té els mateixos m'agrades, per això.
Ah, no té gaire engagement? No és gaire viral?
És difícil tenir...
També porta molts anys, De vegades és difícil mantenir-se, Clar, no li demanis el que té la Pombo, per exemple, perquè és una noia que... També ha seguit un camí molt diferent, Més tipus moda, més tipus revista. Sempre la Belén s'ha caracteritzat per un estil molt elegant, més aviat minimalista, sofisticat i amb moltes marques de luxe. I, de fet, dada curiosa, que igual no us importa gens, però jo volia compartir-la aquí al programa... Jo recordo coincidir amb ella a la Facultat de Ciutadella de la Pompeu Fabra.
Mai res m'ha importat tant, Marta. Com era?
Sóc de la mateixa...
És que ella estudiava econòmiques, si no m'equivoco, i ja començava a ser famosa.
Ah.
I jo recordo que arribava ja amb aquesta aura, saps, de celebrity?
Sí. De rica,
i que tu estaves allà amb la motxilla dient, ai, mare meva, mira-la, és la Belén Hostalet. Però clar, estem parlant d'una noia que té gairebé 1 milió de seguidors i aquí les revistes de moda l'anomenen, bé, una de, com de les grans referents pel que fa a l'estilisme. I la Harper's Bazaar li va fer aquell tipus d'entrevista de què portes a la teva bossa? Mireu, mireu.
Siempre llevo conmigo una cámara de fotos. Esta es de mis favoritas porque es que la puedo meter en cualquier bolso, ya veis, de los más pequeñitos. Obviamente el móvil porque es el arma de trabajo, obviamente. Bueno, este es uno de mis productos favoritos de beauty. Os voy a dejar uno de los mejores trucos y es el Lip Oil de Dior. Lo llevo, vamos, me despierto y lo primero que hago casi antes de beber agua es ponerme el Lip Oil. El cepillo de dientes, porque es que al final vamos de evento en evento, yo soy muy maniática de...
Ella sempre de porta un raspall de dents, al contrari que la Júlia.
Hòstia, sí.
Tot el que porta per mi són coses absurdes.
No el tens ni a casa.
Doncs porta una llibreta, que això a tu també et funcionaria, perquè diu que és molt analògica i que ella també pinta molt i que s'apunta moltes idees i que necessita paper. Això et funciona a tu també. O veus, mira, veus posse?
He entrat per comprovar quants likes fa les fotos i saps què passa, Marta?
Què?
Ho té amagat.
Ni ho puc veure, no et dic més.
Ho té amagat.
Jo he arribat a alguna publicació que sí que es veuen els likes i està a uns 7.000. Llavors,
clar,
tu creus que
és
baixa.
És molt baix.
Sí, sí. N'hauria de tenir com a 70.000, no? S'ha de fer el 10%, no o ja no.
O un 5%, sí, quan en tens
tant. No passa res, perquè tothom fa la seva carrera. Vull dir, no ho dic gens per menysprear-la en absolut, eh? I que ella ha fet el seu camí en una altra banda. Però és veritat que, tenint els seguidors que té, ens sonaria més qui és.
Crec que la vida li va bastant bé per les cases que té, per la roba que té,
segur,
pel tipus de vida que fa, eh?
Bueno, molt millor que nosaltres.
Sí,
i segurament,
per descomptat.
I segurament molt millor que les influencers que tenen més repercussió, perquè també al final paguen un preu molt més alt amb les polèmiques, etc.
Sí, aquesta noia no fa titulars. No fa titulars polèmics, eh?
Tant, no? Vull dir, tampoc publica allò...
Sí que és força activa. Però, si voleu, jo us veig interessats. Us puc fer 5 cèntims.
Jo tinc enganxada.
D'aquí és la Belén,
el món de la Belén. Que, a més, és que aquest nom de Belén...
Tot de la Belén.
És a dir, bueno, potser m'equivoco, eh? Però a la meva escola pública no hi havia cap Belén. Si et dius Belén, vas a la privada.
Això no ho sabem. Jo el que sí que puc dir és que va anar a la universitat pública perquè la Pompeu és, i per mi és una excompanya. Què passa? Juliana, què passa? No és pública, la Pompeu?
Sí.
Sí.
Ah?
Sí, sí.
Què vols dir amb això, que és de pijos?
No.
Què?
És un tipus d'universitat,
la Pompeu. Hi ha un tipus de gent.
Hi ha un tipus de gent.
Bueno, i si vas a la UAM hi ha un altre, no passa res.
Estàs prejutjant, eh?
Marta, jo sempre prejutjo, és la meva gràcia. O sigui, tot m'ho invento, tot són estereotips. Tots
són prejudicis. Escoltem i prejutgem tota l'estona.
Jo no escolto, jutjo.
Va, escoltem
bueno,
la Marta.
Sí, vale, doncs és que és una excompanya meva, Duni,
no,
pràcticament, tot i que vam fer
una amiga,
no? No, jo estudiava una altra cosa, però és igual. Ella és de Barcelona, del 1992, i és parella del fundador d'una marca de sabates que tu molt dir, molt blablà, Juliana, però diria que tu tens sabates d'aquesta marca, Alojas.
Però és que jo aquesta noia no l'he criticada, Marta.
Però confirma'm que tens això, que tens sabates Alojas que són caríssimes i són del seu marit.
I he col·laborat amb ells, i et diré...
A sobre?
Sí, i estic contentíssima perquè és una marca bona, de veritat.
En català o en castellà?
La marca?
No, o sigui, es van posar en contacte amb tu en català o en castellà, és una cosa que m'interessa saber.
Em vaig posar en contacte jo, crec.
Tu els hi vas tirar la canya.
En català, crec, fa
per
molt,
per menys de 140 euros...
No trobes res.
No et fiques
ni mitja sabata
seva. T'he de dir, són caríssimes, és veritat, però són bones de que després, o sigui, al cap de 5 anys, la sabata està com el primer dia.
Això és molt bona. No, bona hi ha qualitat, hi ha qualitat. Doncs els que ja seguíem la pista, la Belén Hostalet i el seu company, des del 2015 sabem que van tenir una història d'amor que en aquell moment sí que era viral. En aquell moment, el 2015, la gent sí que parlava molt d'ells, perquè era una història d'amor a distància. Ell vivia a Hawaii...
Per què?
No ho sé, Juliana.
Ara entenc de l'Ojas, no sé. També?
Clar, Alojas, és que tot quadra, i ella l'anava a veure sovint, i llavors penjava fotos espectaculars a la platja amb modelets perfectes, quan llavors Instagram, és que només hi havia fotos així,
sí.
I llavors triomfaves fent quatre coses, que era una foto i ja està, ara en canvi has de fer com molta més feina, i així ella va anar creixent i guanyant seguidors, i ara tenen un fill. Fixa't com són les coses, es diu Andrea i té 2 anyets. Doncs bé, la Belén, que fins ara no havia estat al darrere de cap estilisme, sinó que s'encarregava dels seus propis, que ensenyava als seus seguidors, ara també els pensa i els prepara per altres. Es va estrenar amb l'Aitana Bonmatí a la gala de la Pilota d'Or, que no sé si ho recordeu, però l'Aitana anava espectacular. Portava com un vestit Louis Vuitton blanc amb brillants, amb unos així a l'altura del melic, impressionant. I això va ser obra de la Belén i un canvi d'estratègia pel que fa al seu estilisme, perquè fins al moment qui havia vestit la jugadora del Barça era en Jaume Miró. no? Que és l'estilista de la Julieta.
Sí, crec que vam parlar amb ell algun dia aquí al programa.
Sí, i va haver un canvi d'estratègia.
Sí, sí, sí.
I l'Aitana va decidir fitxar la Belén Hostalet, que compartia a Instagram unes quantes fotografies de l'Aitana amb aquest vestit Louis Vuitton, on li deia que es mereixia aquest trofeu i el món sencer, una mica de piloteig, que sempre va bé. I on alguna seguidora li preguntava a la Belén: ostres, m'he perdut, ara també fas estilismes? El que ella responia, que sí, que feia alguna coseta, en castellà, alguna cosita. Doncs bé, sembla que l'Aitana i el seu equip van quedar molt satisfets d'aquesta unió, d'aquesta combinació, i van comptar de nou amb ella per l'estilisme de la gala de dilluns al vespre del Mundo Deportivo, amb aquest vestit rosa xiclet que comentàvem que va ser un èxit. Es tractava d'un disseny de Juan Vidal, amb joies de la marca Rabat, que també tot és caríssim, eh?
Sí, clar,
vull dir, si fitxes la Belén Hostalet, crec que vas de Dior cap amunt tota l'estona. Coses que no sé quants dígits tenen, però probablement més de 5. I els cabells ben recollits, que ja sabem que és un pentinat que l'Aitana sol portar quan assisteix a gales d'aquest tipus.
I anava que fantàstica. Li queda increïble.
Anava fantàstic. A mi m'agrada molt que les futbolistes també optin per aquest tipus de, no, d'estilismes i de modelets.
Que serveixin, sí.
I la relació laboral és que l'Aitana deu pagar la Belén perquè li faci aquesta feina, entenc.
Suposem que sí, perquè això,
si no,
exacte, és feina.
S'ha de pagar.
Sí, no, sí. Sabem quan cobra.
Són caríssims.
No, no.
Els estilismes són...
Bueno, caríssims. És a dir, no vull dir amb això que cregui que cobren de més ni res, però jo crec que també, com que és una feina molt desconeguda per nosaltres...
Et
no
sembla que val pocs diners,
bueno, clar,
i et sorprèn quan t'ho diuen.
Aquesta figura s'ha de posar en contacte amb la marca, demanar que et deixin el vestit...
És una feina,
dir, ha de fer d'intermediari,
bueno,
entre...
Són moltes hores, i
clar, i no només hi ha el vestit, hi ha les sabates, hi ha les joies...
El que sí que aquesta gent aconsegueixen normalment que et deixin les joies i et deixin els vestits i que segurament això no ho hagis de pagar.
Ah, no crec que ho paguin mai, eh?
No
és que l'Aitana ha pagat alguna cosa d'aquest modelet? Això ja no és informació, és intuïció, eh?
No, jo crec que no, però justament això també és el que és complicat de la figura de l'estilista, perquè ell és qui ha de negociar que tot surti tan barat com sigui possible, gratis, si pot ser, i no sempre és fàcil, perquè per molt famosa que siguis, potser a Dior no li convé vincular-se amb la Batia, al moviment.
Però sí, sí. Que la Belén té molt bons contactes, perquè ella ja ha fet sessions on sortia ella com a protagonista per grans marques de luxe, crec que no li costa tant com a algú altre que no ha treballat amb aquestes marques, perquè ja la coneix.
Totalment.
Absolutament. 3 minuts i 2 quarts d'1. Ja sabeu que un dels millors entrevistadors d'aquest país és l'Albert Om, que aquest cap de setmana ha entrevistat en Joel Joan al diari Ara.
Què tal, Joel?
Molt bé.
Bé?
I amb tu, molt agradable. Un teatre molt estimat, el Romea.
Sí, sí. No és on estàs fent l'Escape Room 2,
no,
que esteu al Condal.
És una entrevista que segurament n'heu vist algun fragment aquests dies, perquè està sent força viral. Una entrevista curteta, que no arriba als 20 minuts. Això sí, crec que van estar parlant molta estona i que la gent de l'Ara l'han editat una mica, que jo estic a favor, perquè realment van molt directes als temes i es nota un punt editada. En Joel Joan segueix en la seva línia, que reparteix per tots cantons, també per ell mateix.
Ell va amb la pistola carregada,
molt.
Normalment,
sí,
eh?
Sí, sí, ell arribava...
No li falta bala.
Va obrir la porta del teatre i carregadot. L'Albert li comença preguntant per les sèries que ha fet a TV3, que són bastantes, i ell explica que no va pair gens bé, per exemple, que el Crac no tingués una tercera temporada.
Què és el del Crac? Que no hi hagués una tercera temporada del Crac, com hi ha hagut amb Cites, per exemple, que jo entenc que potser no era tan mainstream com les altres, Plats Bruts, Porca Misèria. Penso que aquest tipus de format no existeix a la tele. Penso que tenim realment una tele molt infantilitzada en tots els sentits, però en el de la ficció, clarament. És a dir, si mires el prime time dels últims 10 anys... 15, fins i tot, Polseres Vermelles, Arlí, Bojos pel Molière, les de l'hoquei... Moltes coses giren al voltant de la canalla. I jo, el prime time, entenc que és l'hora dels senyors i les senyores de casa.
Per tant, troba a faltar alguna sèrie que vagi dirigida a un públic una mica més adult.
És una entrevista on carrega molt contra TV3, que ja és marca de la casa de Joel Joan, i et diré que jo he rebut molts missatges... de gent, bueno, gent inquietada amb la qüestió de preguntar-me quina és realment la relació de Joel Joan amb TV3. Doncs... Tenen una mala relació? No, perquè és veritat que de vegades no s'entén.
Sí,
perquè
dius,
va venir el programa la temporada passada, en Joel Joan, i és com que ell tenia aquest posat de dir: jo no haig de presentar un projecte a TV3, m'haurien de trucar a mi.
Totalment, i segueix en aquesta línia. Jo crec que en l'entrevista l'Albert li fa bones preguntes i podem entendre una mica més quina és la relació, què passa entre en Joel Joan i TV3. El que sí que és veritat és que fa 10 anys que no fa tele a TV3.
Que bueno, fort,
ni en lloc més. Ja fa 10 anys.
10 anys del Crac, ja?
Sí, sí, fa 10 anys.
Marta, tenim 120 anys.
Total, sóc una tortuga, jo, eh?
Mare llavors, meva. El tema és... Per què? Per què no l'estem veient a la tele? Per què portem 10 anys sense?
Això és una pregunta que li hauries de fer al Siegfried Grass, que és el senyor responsable de la televisió de Catalunya.
No només.
No només.
No fa 10 anys, hi ha hagut altres responsables,
sí,
no?
Sí, doncs l'Oriol Salapatau, que durant aquests anys són els anys que ell ha portat al departament de ficció.
Però quina és l'última vegada que has parlat amb els directius de TV3 de debò?
Potser fa, no sé, 4 o 5 anys, perquè els vaig presentar un projecte que a mi m'agradava molt i que hi creia, i em van dir que ells no. Doncs vaig pensar, bueno, és que hi deu haver propostes millors que la meva, i m'he endut una ingrata decepció.
I creus que no agrada la idea o que no agrada Joel Joan?
No, jo no crec que no agradi Joel Joan, perquè TV3, per exemple, ha col·laborat amb la primera pel·lícula d'Escape Room i TV3 té totes les teatres movies de les últimes 5 obres que hem fet amb l'Héctor. Per tant, no, jo no crec que sigui un problema amb mi.
El tema és que les últimes propostes que ell ha presentat no li han comprat o n'han acabat d'encaixar, tot i que ell considera que si algú sap de sitcoms en aquest país, ara aquests dies que s'està parlant de la nova sitcom de TV3, si algú domina de la temàtica és ell.
Penso, qui en sap més de sitcoms en aquest país perquè pugui valorar una cosa meva? I diran, ui, que xulo, que cregut que solté, eh? Sí, sí, clar, és que m'ho tinc cregut. És que després de Plats Bruts no hi ha hagut ni una sola sitcom que hagi sigut tan graciosa com aquella. Mm. Per tant, qui hi ha més autoritat que jo i el Jordi per dir què és una bona sitcom? Com he d'entrar jo en una competició d'aquesta? Com si diguessis a Spielberg, hem de fer un concurs a Spielberg per fer un Indiana James.
La conversa s'encamina.
Té raó amb tot. A mi m'encanta Joel Joan. Et diré per què. Perquè aquest és un país on tothom
és molt modest,
es reivindica amb la boca petita i, a més a més, amb falsa modèstia, perquè sobre tothom es pensa que és el millor, de cara endintre. Però de cara enfora, no, el que jo he fet no és tan important. I el Joel Joan a mi m'agrada que tingui aquesta poca vergonya,
sí, no,
i aquesta titularia.
Al contrari que en Pep Guardiola.
Al contrari de Pep Guardiola. Però és que, a més, amb raó, perquè és que és veritat. O sigui, després de 25 anys que seguim parlant d'una sèrie com Plats Bruts, és que és de veritat la sèrie que més ha transcendit de TV3.
Té raó en que és una gran sèrie i que ell és molt bo fent sitcoms. Sí. Llavors aquí entra
després
en un altre tema.
Després té el seu moment de rabieta, que això també és veritat.
I que bé, que fer la comparativa amb Spielberg, que a mi em sembla ja...
Bueno, és apretadet. Però a mi m'encanta tenir un personatge com el Joel Joan i una persona com ella en aquest país, que a més crec que sobretot ens dona coses bones.
Sí, sí. No, llavors hi ha un tema que també toquen durant força estona i que n'he seleccionat un fragment, que és com funciona el tema de la selecció de les sèries a TV3. Aquí en Joel Joan pensa d'una manera una mica diferent de com s'està fent, que ara el tema és que s'obren uns concursos públics, tothom qui ho vulgui pot presentar una proposta, i llavors sí que hi ha un comitè, una direcció TV3, que decideixen què es compra i què no. En Joel Joan pensa una mica diferent de com ha de funcionar.
Ara mateix TV3 ha fet un concurs per una sitcom. Mm-hmm. Tota gent ha presentat projectes i tal. I li donen al Dani de la Orden. Collons, quina casualitat, tu. Saps què em vull dir?
El director de moda...
Però dona-li directament al director de moda. No facis perdre el temps a tota l'altra gent que s'ha currat. És el Dani, digue-li, ei, que ets l'home de moda, vull una sèrie teva i de riure. Pim-pum. I és que això és el que han de fer els directius de la televisió, no? Han de prendre decisions. I quan va bé, celebrar-ho, quan va malament, doncs mira, potser canviar de càrrec, no? I és que a mi fins i tot a mi se'm va demanar que presentés una sitcom. I vaig dir, en sèrio? Ui, si voleu us faig ajurat en aquest...
Home, però no...
Deixa'm anar amb la polla fora un rato. Jo, si voleu, vaig d'ajurat, però he de fer un concurs...
Clar que ha de fer el concurs. Vull dir que si les coses públiques funcionen així, doncs si tant guanyaràs, presenta-t'hi i fot-los un 8-0.
Però és veritat... I que ell decideix no presentar-se, llavors no podràs guanyar si no presentes.
Això és rebaixar-se, però és la manera com funciona.
Jo també ho crec.
Juga el joc. Si vols acabar guanyant, juga-hi.
Jo crec que ell té un punt de rabieta en què se'l menja l'orgull i, a més, doncs se li nota, no? Doncs això, no presentant-se, tal, no sé què. Però també entenc perfectament el seu punt, eh? De dir, si li has de donar igualment la sitcom al Dani de la Orden, que és el tio de moda, i que ja ho era en realitat perquè ja havia fet coses com Barcelona Nit d'Hivern, coses xules...
Sí, però el tema de La Casa en Flames és que, vull dir, quan es va fer aquest concurs de la sitcom, no havia sortit encara al cinema.
Però llavors
sabia que seria un gran èxit.
Però llavors tu compres de la sitcom una altra cosa, compres una altra sitcom i al Dani li encarregues una altra cosa a part. Però és veritat que jo penso, si jo m'hagués presentat aquesta sitcom, sent una persona més o menys anònima i considerés que la meva idea és molt bona, jo em sentiria que s'estan enrient de la meva cara, que no, perquè pensaria, home, si tu te l'has d'escollir el Dani de l'Orden, doncs
però,
digue-li directament a ell,
però és que llavors
jo
també passaria,
perdut el temps.
Però també passaria amb en Joel Joan, si s'hi presentés, no? Clar que escolls en Joel Joan.
Sí, clar,
perquè
per
com que té un nom i ha fet plats bruts...
Truca'l directament, si el vols.
Però si s'escollís
a
dir,
potser també... Perquè és injust posar Joel Joan a la mateixa, en el mateix concurs.
Però és que llavors que no... ens queixaríem que no s'hi pot presentar la gent anònima.
Totalment.
És que em sembla
no,
un perquè
jo crec que
menja la cua.
Crec que ha d'haver-hi les dues coses.
Que poden conviure les dues maneres.
Crec que ha d'haver-hi un encàrrec. S'ha de fitxar i també fer una selecció de processos així de gent més anònima.
Sí, però que la gràcia sigui que en aquests processos en què se suposa que és un concurs obert a tothom, ostres, no guanyi el director de moda justament perquè el director de moda si ja el coneixes, tens el seu WhatsApp i el pots trucar ja. I dir-li, fes-me una sèrie.
Però si les coses han d'anar per concurs,
clar,
i potser
sí,
és la millor
la
proposta...
Clar, si és la política de la casa...
Bé, bon debat.
Us heu
cridat una mica...
Jo sóc molt del Joel.
I em sembla bé.
Però és que a mi també m'agrada en Joel.
Però pots no estar d'acord amb coses que diu. Clar. Parlant d'en Dani de la Orden.
Potser li té una mica de rintintint.
L'Albert li fa una molt bona pregunta, que sembla molt senzilla, però la resposta es va complicant. Has vist La casa en flames i El 47?
Quina t'ha agradat més d'aquestes dues pel·lícules?
No les he vistes cap de les dues. És a dir, una ho vaig intentar, l'altra... És igual. La casa en flames no la vaig aguantar. No entenia aquella família qui era, què els hi passava, no entenia aquest... No sé, em va caure, com quan un llibre de les mans... Uh-huh. I el 47, tinc un amic que la va veure i va dir, hòstia, el tio no comença a l'autobús fins al minut 93 de la pel·lícula. I és una aposta, com tot. Sempre que obrim la boca i fem una pel·lícula, una obra de teatre o el que sigui, és una aposta descaradament política. O sigui, jo quan vaig veure el tuit del Pedro Sánchez, ell entrant en un cinema i dient que meravellosa pel·lícula, ja sé quina pel·lícula no aniré a veure aquest any.
Mai. Bueno, es perd dues molt bones pel·lícules, a criteri meu. La primera no la va entendre, no? La casa en flames, vull dir, no va acabar de connectar.
Bon però tinc. Sempre ho fa amb aquest to com de menyspreu.
Sí, aquesta
a
ironia, menyspreu. I a mi em sap greu que no hagi vist El 47, perquè m'agradaria saber l'opinió d'en Joel Joan
ja
més enllà de la política, què en pensa de com està feta la pel·lícula.
Per ell tot és política, clar, per un tema lingüístic, suposo també moltes coses.
Mm. Bueno, i és veritat que aquesta pel·lícula ja ha estat venuda d'entrada com una cosa molt política.
Sí.
Per tant, és normal que li tirin enrere justament per aquests motius.
Sí, sí, només dic que m'agradaria saber
com a
professional... Però clar,
de vegades penses també, exacte, com a professional, que per molt que hi hagi coses que tirin enrere en un projecte, diguis, vull veure-ho perquè jo també em dedico això.
Clar.
A veure com s'ho han fet.
A veure, amb ell se'l menja l'orgull tota la... O sigui, clarament és el seu pecat, no? Mm. Ell no pot tolerar-ho.
Que, per cert, en Dani de la Orden un dia va compartir un reel del nostre programa on parlàvem d'ell, i jo li vaig deixar un comentari dient que a veure si ens fitxava per fer un cameo en aquesta nova sitcom que està preparant per TV3.
Ho manteníem, faria il·lusió.
I és que crec que em va contestar i em va dir que fet.
Ah, doncs ja ens diràs el dia
no,
i
bueno,
veure què
jo
hem de
no.
fer.
Bueno, que engeguem la maquinària.
Què deu pensar el Dani de la Orden de totes aquestes declaracions?
És oient i ens pot trucar ara mateix, si vol comentar alguna cosa.
Aina, demanem-li, a veure que, si li sap greu o no, que no li hagi agradat la pel·lícula en Joel Joan.
No és que no li hagi agradat. Que li va caure de les mans, ni se l'ha acabat.
Bueno, quan no acabes un llibre és que no hi entres perquè no ho entens o no t'agrada.
O llavors, perquè no tens la predisposició perquè t'agradi, que també és el que dèiem, no?
Que t'has de forçar una mica, acabar d'entrar a les pel·lícules i als llibres.
Estem encegats.
Sobre el tema dels Gaudí, que no hi va anar, en Joel Joan, i l'Albert no el va veure per allà. Llavors en Joel diu que no entén perquè, a més, no havien nominat la seva pel·lícula.
És que és genial.
Com pot ser que el fundador de l'Acadèmia del Cinema
fa
Català...
Fa molts anys que no hi vaig.
I per què no hi vas?
Home, d'entrada, perquè no em nominen, per exemple. Perquè Escape Room, que és una pel·lícula que està molt treballada a nivell de fotografia, d'art, de direcció d'art i de música, per no dir els actors, ja, no només no va obtenir cap nominació als Gaudí, sinó que per optar als premis Gaudí de l'espectador, que és un premi que l'espectador vota, els acadèmics prèviament fan una selecció de 13 pel·lícules. Doncs no estàvem ni en aquestes 13, tu. La segona pel·lícula més vista de l'any després del Carràs. Què? Tu no et peta el cap? És a dir, de què cony he d'anar jo aquesta gala? No esperen res de mi, vull dir, ningú em convida. De fet, ja no sóc acadèmic, vaja, des de fa uns anys.
La meva pregunta és si l'haguessin nominat, si hi hauria anat.
Marta,
suposo que sí, encara que no hagués guanyat.
Què penses d'aquestes declaracions? Perquè la Marta va fent cares.
És que sóc molt expressiva, jo. Penso que té aquest punt de pensar-se que tothom està en contra seu, saps? No? I no és veritat, la gent se l'estima molt, en Joel Joan, i la gent el respecta molt.
I per què no el conviden als Premis Gaudí?
Perquè ell també hi va estar molt vinculat d'una manera.
I ell es porta malament amb l'acadèmia, va acabar...
I el David Verdaguer està dintre de l'acadèmia i està molt vinculat i el nominen cada any.
Però és que en David Verdaguer té una bona relació.
I, però llavors sí que la gent li té mania.
Ell deixa caure que sí que...
Potser és perquè ell és un impresentable, que no ho sé, perquè no el conec a nivell personal, eh? Però vull dir, la gent li té mania al Joel
Joan. Ara sembla que jo justament estigui en contra d'en Joel Joan, quan jo sóc Joel Joaner de tota la vida.
Aquí som molt del Joel.
Clar.
A veure, de 13 pel·lícules que la seva no fos nominada...
A mi em sembla que té raó amb tot.
Sí, però és que la seva pel·lícula ha estat un èxit.
Que no ha estat prou valorada per l'acadèmia, que consideren que no forma part de les 13 millors pel·lícules d'aquest país.
No, i que és veritat que, com ho explica en Joel, sembla que, bueno, que ell es mereixi ser el president de Catalunya perquè sí. No? Vull dir, com té aquesta xuleria que impressiona una mica, saps? I que tira una mica enrere perquè realment, a més, no n'estem acostumats. Però és que té... O sigui, quan t'hi pares a pensar, dius, és que té raó amb tot.
Sí, amb algunes coses.
Amb el que diu aquí, amb el que hem escoltat, per mi.
Marta, tu has fet una pregunta, una reflexió dient: un té la sensació que el món va en contra de
Joel Joan.
Ell és un salmó que neda contra corrent.
L'Albert li pregunta a veure si ell té aquesta sensació.
Tu creus que és el món contra Joel Joan o Joel Joan contra el món?
No, ni una cosa ni l'altra. Joel Joan al món.
Sí.
Per ara, fins que desaparegui. No, home, no, jo no estic contra res ni contra ningú. Jo, el que passa és que de què ha fet gran. Estic una mica ja fart.
Això també pot
aquí,
ser.
Aquesta reflexió.
I sí que està, o sigui, és una mica tot, no? Ell està en contra del món i el món està contra seva i no saps qui va ser abans.
Sí.
Perquè potser el món està en contra del Joel perquè el Joel estava en contra del món o potser al revés.
Però és que al món hi ha molta gent i hi ha molta gent que és fan d'en Joel i que clarament està al seu vaixell, eh?
I que ell parla molt clar. Llavors jo entenc que hi hagi gent que es molesti i llavors
es molesten,
doncs, passen coses.
No deixa indiferent i això ja ho sabíem.
Totalment.
Sí, i que és veritat que vivim en un país on la xuleria i on dir les coses que penses estan molt mal pagades.
I també és cert que molta gent ens faria molta il·lusió veure una nova sèrie de Joel Joan a TV3.
I m'ha agradat que esmenti en Jordi, eh? En Jordi Sánchez,
sí,
que ha esmentat el seu, abans sí. Ha esmentat el seu company, i això estaria molt bé.
El Jordi Sánchez, que està a casa seva, que li és absolutament igual, no sap ni que hi ha una sitcom amb el Dani de la Orden, perquè ell ha escollit Espanya.
Un cop el vaig trobar.
A
Passeig de Gràcia, al Massimo Dutti.
Tu sempre trobes famosos a
Passeig de Gràcia, a la Shakira...
Anava sol?
Anava amb una dona, que potser era la seva parella, no ho sé.
Pot ser. Per cert, que en Joel Joan va celebrar, bueno, ell i tot el seu equip, la funció número 300 d'Escape Room 2 al Teatre Condal la setmana passada.
I va anar, Déu ser mare, va anar.
La gent de Carot, en Jair, la Neus...
Moltíssima gent.
Quins van dir que hi havia?
No ens va convidar a nosaltres, potser és per culpa meva. Que veig que ara jo sóc hater, no?
No, home, no.
Que no ho sóc.
No sé.
Jo me'l vaig trobar l'altre dia, el Joel Joan, pel carrer.
I on?
Davant del teatre.
Bueno, de venir a treballar.
És veritat que tampoc era molt
poc misteri. Vist
explicat així.
Escape Room 2, que la vam anar a veure, no?, quan es va estrenar, ens va agradar, i veig que és el segon espectacle més vist del 2024 a Catalunya.
I és una gran notícia,
per tant,
visca.
És una gran notícia que la gent vagi al teatre. I
en català i després de Maricel, que després la gent s'inventa que si a Catalunya no fas les obres en castellà, la gent no et ve veure, i que és un tema d'aconseguir més públic i una polla com una olla. Les dues obres més vistes aquest any a Catalunya són en català. La resta, tots a la cua.
Doncs enhorabona, molt bé.
3 minuts i 3 quarts, anem a Publi, Jaume Miranda.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Nou minuts per la una del migdia. Jaume Miranda, bon dia.
Bon dia, com estàu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, estic molt bé avui, sincerament.
Portes un tema que la Marta té un gran interès aquestes últimes hores i que ahir vam comentar una mica amb en Víctor Navarro, però se'ns va acabar el temps.
Molt per sobre, i mira, afortunadament vam tenir notícies al vespre, perquè l'implicat es va pronunciar a xarxes.
Tenim cas Iker Casillas.
Efectivament, Iker Casillas és notícia més que mai aquesta setmana per la seva agitada vida amorosa, que sempre ha estat agitada, però ara sabeu que més que mai, i sabem que ell precisament està molt cabrejat perquè en parlam sobre aquest tema, i atenció, ha dit que posarà mesures.
Vol dir que potser ens posa una denúncia al programa?
No, home, no. Si no
crec que nosaltres no.
Res.
A mi m'agrada viure en el risc i parlaré igualment d'aquest tema.
O sigui, explicaràs el que està passant? Vull dir, tampoc.
Sí. Bé, després podem opinar, si voleu, també, sobre tot aquest tema.
Clar.
En qualsevol cas, tot això va començar quan l'actriu de contingut per adults i estrella de OnlyFans, Clàudia Babel, que per cert és de Blanes, m'agrada moltíssim, se sent el programa de viernes per explicar que havia tingut una relació amb Iker Casillas.
Me preguntas cómo es Iker como amante, te diría que mejor es como futbolista.
Es
nosotros siempre hemos tenido una relación que ha habido momentos que sí que ha sido abierta por la distancia, básicamente, y sí que ha habido momentos en los que hemos estado más unidos. Sí que es verdad que cuando vino a Barcelona fue la primera vez que hablamos de futuro y hablamos de ciertas cosas que quizás no habíamos hablado antes.
Por ejemplo,
o sea, fue la primera vez que me comentó de tener hijos.
Wow. Quanta informació en poca estona, eh?
A veure, aquesta també, com es planta aquí a disposada a parlar d'això?
Per diners.
No? Per quants diners?
No ho sé.
Sabent que, bueno, sabent tot el que implicarà per aquesta persona, l'Iker, en aquest cas, amb qui se suposa que... Bé, que has tingut una relació i que te l'has estimat en algun moment o que t'ha agradat en algun moment, no?
Jo crec que se l'ha protegit bastant.
Se l'ha protegit moltíssim.
Des dels mitjans de comunicació.
Sí, s'ha parlat molt de que Telecinco hi havia... Sí, totalment. Jo crec que ella, precisament, se va destapar que tenia una relació amb Iker Casillas a unes fotografies, a una revista que crec que era Sa Setmana, i a partir d'allà ella va deixar de rebre senyals per part d'ell i ha dit, bé, mira, ja que no me parla...
Parlo jo de tu,
sí, que diu que és millor esportista que amant, no?
Aquest titular és gros, titular. Aquest titular... Això com a home, tu com ho viuries?
No, a veure,
perquè l'altre dia comentava amb Jaume que els tios condueixen només amb una mà per una qüestió de masculinitat fràgil. Tu imagina't, si aquest és el nivell, com ha de sentar que et diguin que ets millor futbolista que mare?
Pot ser un gran elogi, perquè vol dir que ets un futbolista fantàstic.
Home, ell ha estat un dels millors, clar, dels porters, millors porters de la història. Llavors, jo entenc que no pugui... arribar a aquests nivells de follar.
Si tu l'excuses.
No, bé, vull dir, no,
és
no passa
que vol dir que ets tan bon professional que és molt difícil. Clar. També estar a la mateixa... No, pot ser perfecte en tot.
Amb gent més normaleta, que no destaquem
crec,
en res...
Jo crec que
sí
justament
que
no era un gran elogi.
No era un gran elogi.
Jo crec que tots sabem que Iker Casillas és una persona que mediàticament està molt endiosada, la seva presència mediàtica, i ella ha volgut rebaixar-la una mica. Sí. La qual, sincerament, a nivell personal, l'aplaudes.
No, ja està. Escolta'm.
Bé, Clàudia Babel no només va explicar tot això que hem escoltat, també va explicar que precisament Iker Casillas sol lligar, almenys així ho va fer amb ella, a través del seu compte verificat d'Instagram i li escrivia a través d'allà, no? Una estratègia amatòria que, precisament, sempre s'ha comentat que Iker Casillas sempre usa, no? De fet, no ets l'únic practicant famós que fa això, o sigui, lligar per Instagram. Però bé, vaig amb més informació.
És molt de jugador de futbol, pel que ens han explicat.
Hi ha gent que li agrada més i gent que li agrada menys, però és veritat que els futbolistes fan molt aquesta tècnica, i això ho explicava la Gedet, l'actriu i influencer catalana, que et segueixen i et deixen de seguir d'immediat per no causar rebombori a la premsa, però perquè tu puguis ja donar-te'n de aquest tio té interès en mi, i una mica n'han de sobrats de pensar, ja m'escriurà ella.
I que s'escriuen amb propostes molt concretes.
I que es passen fotopolles alguns,
el missatge si tu no contestes en una estona.
Però això ja és un altre nivell. Estem parlant d'Iker Casillas, que públicament té tots els likes, eh? Vull dir que ell fa l'estratègia que fa la gent normal, no la de famós. Que ja, també fa la de famós.
Like visible,
ell deixa rastre
a
3.000
dones, clar, ell deixa la petjada d'Iker
Jo crec
Casillas,
que ell es fa
no
totes.
No segueix ni un tio.
Ell es fa totes. Les fa públiques, les fa privades, ho envia tot, envia tot tipus de fotografia, borres missatges que després no li acaben d'agradar.
15 hores al mòbil, deu estar.
Sí, bueno, ja està jubilat, no? Es deu dedicar això, ara.
De fet, de vegades fa algun TikTok.
Bé, de fet, en el programa Ni que fuéramos, se van animar a donar més informació, varen descriure Iker Casillas com el Paco Martínez Soria del segle XXI, que això, per qui no tingui context sobre qui és Paco Martínez Soria, és com dir-te que ets en Bertino Osborne, bàsicament.
Uau.
I el varen definir també com un depredador de l'amor. De fet, inclús varen deixar clar que durant la seva relació amb la Sara Carbonero, finalitzada en 2021, pobre en Casillas se passava sa vida tenint amants a través d'Instagram, també.
Uau.
I atenció, que una... se van atrevir a dir-la, i ella és Lara de Bildos.
Yo te puedo decir a ti de varias relaciones.
Estando con varias. Sara.
Sí. Estando con Sara.
Y por la vida de Terebla, que vino al plató.
Lara de Bildos.
No. Bombazo.
¿Con Lara de Bildos?
Bombazo.
Pero momento, escuchar.
Yo no he dicho nada, lo he dicho. Pero
es exclusiva.
Fue mucho tiempo la relación, fue intermitente. Un año.
O sigui, era lo típic, ho sabia tothom, però ningú ho s'havia atrevit mai a dir.
Bueno, tothom. Nosaltres, jo no sé... Bueno, no sé vosaltres...
Perquè no sabem ni qui és la Lara de Bildos, nosaltres.
No, i que jo la idea que tenia de la relació de la Sara Carbonero i l'Iker Casillas, i la gran imatge era aquell petó tan romàntic el 2010, una relació perfecta, com s'estimen, com tal... I ara s'està destapant, ja fa temps, que això tot era una farsa, com
pobre
sempre.
Pobre Sara.
Molt poc fogosa, ella, eh?
què?
Un prejudici meu, de que el veia i pensava que aquest noi...
Ah, sí, aquest noi no. No
se'l veia aturadet.
Sang...
Prefereix llegir, no?
Sí,
sí, sí, prefereix estar allà més tranquil, no, no li va el tema, i no, realment sí.
Des de
no,
l'oposat.
Sí, sí. Ja li va...
Sorprès, ja està, m'ha sorprès.
Està tot el dia fotent-se pajes, aquest tio.
Bueno, ho sé, sí.
Fotent-se dies a l'Instagram.
Sí, i a més he de dir que li agraden especialment les celebritats estatals, perquè no només se l'ha relacionat amb la Radi Bildos, que és una figura, potser, molt espanyolitzada per voltes, però vos explico que és una col·laboradora de tele bastant reconeguda, ha fet molta feina amb Maria Teresa Campos, però no només ha tingut una relació amb ella, sinó que també se l'ha relacionat amb la Sara Carbonero, evidentment, però amb Alison Ekman, Maria José Suárez, Ana Aquiles, Alejandra Nieva, Claudia Babel, etc. És a dir, és un senyor que li agrada parlar especialment amb celebritats.
Però ell quilòmetre zero, no?, sobretot...
Sí, sí.
Noies d'aquí.
Sí, sí, no, pel que diu, sí.
Bé, anyway, és evident que s'ha obert un calaix de merda bastant important. Níker Casillas, com ja he dit en el principi, s'ha cabrejat, està fart que se parli de la seva vida sexual i ha llançat un comunicat.
Vinga.
Que li deu haver escrit un altre, perquè ell no sap llegir i escriure.
O ChatGPT, també.
Exacte.
A veure, està molt ordenat, els marges estan ben fets.
És un equip de comunicació.
A mi visualment m'entra, aquest comunicat.
Hi ha 6 punts amb una petita introducció, vull dir que...
I en firma,
està ben fet.
Sí.
No és un bloc de notes de l'iPhone, això,
Cosa que s'agraeix.
Això és Word.
Ja vos dic que no l'ha escrit ell, perquè recordem un àudio d'en Florentino que va dir que Níker Casillas era bàsicament curt. O sigui que...
És veritat, és fort,
Sí, jo el que digui en Florentino va a missa, això ja ho sabeu. Bé, efectivament, aquest test l'escrivia ahir Níker Casillas, les xarxes socials, i bàsicament era un comunicat que tenia un to d'advertència i amenaça a qui s'atreveixi a parlar de la seva vida privada. Voleu que vos llegeixi el més important?
Home, sisplau, perquè a veure si ens afectarà al final.
Sí, vaig a resumir una mica. Bàsicament el que diu és: mai he negociat amb la meva vida privada, no he aconseguit cap exclusiva ni he rendibilitzat allò que considero més personal i reservat, sempre m'he mantingut al marge de safaretjos, rumors i especulacions. A pesar d'això, cada cert temps, el meu nom i la meva imatge tornen a ser qüestionats i la meva intimitat mercantilitzada i utilitzada com a simple entreteniment o recurs televisiu.
Clarament no ho ha escrit ell.
No. És per això que he donat instruccions, perquè qualsevol vulneració de la meva intimitat i o honor sigui perseguida legalment mitjançant les accions civils oportunes.
Per tant, entenem que denunciarà ni que fuéramos, per exemple.
O la noia que ha estat ventilant tots els secrets.
I a nosaltres per estar parlant ara sobre aquest tema, també.
Però això també és llibertat d'expressió, em penso,
I que jo entenc el seu punt de no voler que tot surti la llum i de voler preservar la seva intimitat, però també hi veig la por de que la gent descobreixi que ets un babós. Vull dir que més que no voler que la gent parli de la seva intimitat...
A mi el que me diuen la gent propera a Iker Casillas i a la seva vida privada, o sigui que entenen, són coneixedors de lo que fa, diuen que no és tant per amenaçar en els que ja han parlat, sinó pas pànic a que se parli de lo que no s'ha parlat encara.
Ah, que és com una avisa de vegades. Clar, és la punta de l'iceberg.
O sigui que hi ha molta merda, molta bava.
Hi ha un rumor.
Sí.
Sí.
Sí, sí. No direm quin, perquè no vull que me caigui res.
No, és que no es pot.
No es pot.
Si voleu, vos puc comentar també una cosa, un chascarrillo, que dirien en castellà, perquè Gerard Piqué ha comentat aquesta publicació que he comunicat. A mi això m'agrada moltíssim.
No acabo d'entendre...
Jo necessito que m'ho expliqueu, perquè no ho acabo d'entendre tampoc.
Ara
és que Gerard Piqué responia en aquest comunicat amb una captura de pantalla de la definició de metedor de la Real Acadèmia Espanyola, i diu així: metedor, metedora, persona que mete o incorpora algo en otra cosa. A veure, jo he de dir que vaig demanar ajuda a en Roger perquè m'expliqui el llenguatge futbolístic, perquè no l'entenc, no sé com parlen, però jo entenc que el que diu és una mica que els periodistes mos ficam en tot.
No.
I alhora que Níker Casillas mos l'ha ficat amb aquest comunicat.
No,
jo
vaig dir que li encanta posar-la forat.
Follador, li està dient, ets un follador. Sí.
Però no en positiu, per mi.
No, li està fent una broma, però igual que quan el Barça li va fotre 5 gols al Madrid fa molt poc,
sí,
i va aparèixer, estava en Níker Casillas fent no sé què, i va aparèixer el Piqué per darrere i li va fer així el 5 amb la mà, doncs una altra vegada, ell juga a vacilar-lo. I juga a vacilar-lo amb un tema que sembla que Níker Casillas... Doncs el té tocat.
S'ho ha agafat fatal, això segur, Níker.
Fatal, i a sobre arriba en Piqué, és com el seu germà petit, toca collons, i diu, metedor, collador, empotrador, saps?
Però jo crec que també amb la connotació un punt negativa de com que t'agrada de més, saps? En plan,
jo crec que no està justament per jutjar, Piqué.
No,
precisament és un poc, quina sort que ara te toca a tu i no a mi.
I no a mi, a mi em deixen en pau.
Exacte, o sigui...
Si les noies de Barcelona parlessin...
Tant de bo parlin totes algun dia, mira. Mm-hmm.
Bé, ho deixarem aquí, demà i tornarem a partir de les 12. Jaume, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Cuida't, ens veiem demà.